És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Torna-la a tocar, Sam. La música que et fa viatjar en el temps. Celebrem 30 anys d'emocions i records amb el programa de música nostàlgica conduït per Jordi Piqué. Les cançons de tota una vida, els clàssics que no passen mai de moda i la banda sonora dels teus millors moments. Escolta la ràdio L'Escala cada dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia. Torna-la a tocar, Sam, perquè hi ha cançons que no s'han d'oblidar mai.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella. El teu punt de trobada amb les habaneres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, divendres 17 d'octubre, m'agradaria començar el programa amb una mirada a la ramaderia, sobretot al sector de les vaques. I és que aquest matí s'ha detectat el desè cas de dermatosi nodular, aquesta malaltia que està afectant les granges del Gironès. Els brots van començar ara fa un parell de setmanes a Castelló d'Empúries i des de llavors s'han anat escampant per la comarca fins que aquest matí s'ha detectat el primer cas fora de l'Alt Empordà. Concretament ha estat a Cassà de la Selva, el Gironès. Quatre vaques han donat positiu de la malaltia en una explotació de 151 vaques. A més, també s'han detectat tres focus a la Catalunya Nord. Això ha fet que s'hagi hagut d'ampliar el radi de protecció de la malaltia i ampliar la vacunació per cobrir tots els caps de bestiar de la nova zona vigilada. En aquest sentit, ja s'han demanat nous lots de dosis de la vacuna per cobrir els nous radis. El nou brot ha estat com una altra galleda d'aigua freda per un sector que constantment lluita per sobreviure, per fer rendibles unes explotacions que cada vegada costen més de sostenir. I és que la dermatosi nodular s'afegeix als múltiples problemes que ja tenen els ramaders, com són la lluita per uns preus justos pels productors, la manca de relleu generacional, l'excés de burocràcia o la dilatació de l'arribada de les ajudes promeses per les institucions. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest divendres passarà pel més calent a l'Aigüera, la Pítia de l'Empordà, per tirar les cartes a l'actualitat, tal com vam demanar-li la setmana passada. Després tindrem aquí l'Helena Paz, la responsable del Punt Òmnia, que ens descobrirà aplicacions i trucs digitals. I acabarem el programa amb en Joan Brugués i el seu rentaplats per netejar tot el que ha passat durant la setmana i deixar l'Aigüera ben neta per la setmana vinent. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Bon dia, l'Ali.
Bon dia, bon dia. Bon dia i bona hora i bon divendres.
Bon divendres, sí, som divendres ja.
Gràcies a Déu. A veure, doncs, què tenim, què tenim? Tenim els guanyadors de la ruta de l'etapa de l'Anxova.
Oh, molt bé, i què han sigut?
No sé si has fet gaires tapes, però jo no
massa. Tres, em vaig anar a fer tres.
Mira, jo també, tres. Tres, però entre les tres n'hi ha una de guanyadora.
Ah, mira, molt bé, no?
Molt bé tot. Bàsicament, Sacsay i Clarete, que són les que triomfen a la rota de l'etapa de l'anxova. Pel que fa a votacions, coronen el restaurant Sacsay com el local amb millor puntuació popular i el Clarete amb l'etapa més original.
Molt bé, no?
No sé si la vas fer, la del Clarete.
La del Clarete, mira, no em vaig fer cap de les guanyadores.
Vaja.
Ni la del Sacsay, bueno,
doncs,
ni la del Clarete.
Estava ben ideada. Bueno, en general totes, però tenia la seva gràcia, sí.
A tu et va agradar, tu aquesta la vas provar,
Aquesta la vaig provar i aquesta em va agradar. Totes tres, les tres que vaig provar, em van agradar moltíssim. Vaig dir, bueno, ja està, ja he fet la ruta, doncs. Ja...
Home, és que el nivell era alt, eh?
El nivell era clar, és que aquí està el tema, no? Sí, és impossible fer-les totes, també t'ho dic.
Sí, perquè que n'hi havia com 20 i pico, no?
No ho sé, però clar, vull dir, o només tens temps per això, és a dir, dediques la teva jornada a fer la ruta de l'etapa, o, bueno, no...
Bueno, i pots agafar un empatx d'anxova, no?
I si ho has acompanyant per zuritos en cada etapa, per un beure, doncs ja ni te cuento com acabes allà.
Bueno. No vas de restaurant al final, ja t'entolles.
No, és igual. En total s'han servit 16.500 tapes, deu ser que Déu-n'hi-do. Amb aquests 23 locals, com deies, que són un 20% més que el 2024.
Per tant, molt bé, no?
Val, exacte, molt bé. Vinga, més cosetes. Parlem de la caminada per la llibertat que fa parada a l'Escala aquest divendres. La columna del 27 d'octubre passa aquest divendres per l'Escala amb la caminada per la llibertat per reactivar la flama per la República. La marxa va iniciar-se el passat 11 d'octubre a la Catalunya Nord i finalitza el 27 davant del Parlament, coincidint amb l'aniversari de la declaració d'independència.
Que va durar uns segonets.
Aquesta. Doncs...
va durar res.
És així. Doncs que passen per l'Escala.
Molt bé.
I farem notícia. Més coses també, que els veterinaris fan una crida a la calma davant dels rumors d'augment de casos de leptospirosi canina. Val? Les clíniques veterinàries neguen que hi hagi un increment important de casos entre els gossos de la demarcació de Girona i culpen un possible rumor difós a les xarxes socials, ja hi som altra vegada, aquestes fake news no? que generen a les xarxes, pues, bueno, doncs resulta que no hi ha un augment de casos. Tot i això, els professionals recomanen que els animals es vacunin per tal d'evitar aquesta i altres malalties. Sí, esclar.
Sí, evidentment, perquè no ens faci com els està passant a les vaques.
La dermatosis nodular, aquesta, que, bueno, de moment són 4 casos i bueno, que els experts ja...
Bueno, 10 casos ja,
Ja 10, avui són 10,
vale. Avui són 10, ja, sí.
Doncs, i més que en sortiran.
Més que en sortiran.
I més que en sortiran, encara que ja hagin començat les vacunes. Val.
Què més?
Més coses també, s'ha presentat oficialment el projecte Gravelera Empordà. Es tracta d'una nova iniciativa de promoció turística i esportiva impulsada per Empordà Turisme i l'Ajuntament de la Jonquera i que compta amb la col·laboració i el suport de l'Escala i altres municipis empordanesos. Rutes,
rutes en bicicleta.
Correcte.
Exacte.
I en esports, anem cap als esports ja, els jugadors del Club Bàsquet L'Escala, Litus Martini, Miquel Martí, Robert Costell o el mateix Didac Poc visitaran l'Escala aquest diumenge com a visitants. Actualment defensen els colors del Verges i s'enfrontaran, entre altres, a Pau Esponellà i Joan Mitjanes. Això pel que fa al bàsquet. I en futbol els primers equips visiten Cerdanyola i Cornellà de Terri. Per tant, repàs esportiu del que hi ha
en
l'agenda del cap de setmana. Correcte, doncs el portarà l'Ivan García.
Perfecte, i
ens queda el temps. Ens queda el temps amb aquesta humitat.
Continua la humitat.
Estic segura que ho heu notat. I núvols baixos, espessos, a primera hora, que s'estan mantenint... potser no tan espessos com a la primera hora, però que continuen aquí. Més ullades de sol al migdia.
Bueno, està bé, aquests nuvolets aniran
marxant. Ara aniran marxant, d'aquí uns minuts, ja no els veureu. I diumenge, amb més caloreta... Sergi, i Garbí, bueno, que em faltava ja, escolta'm, no l'hem deixat enrere ja l'estiu, sisplau, no ho hem deixat enrere
això. Jo vull tornar a tenir màniga curta, perquè...
Clar, és que no l'encerto mai, el vaig amb màniga llarga avui, saps? Vull dir, tota la setmana màniga curta i dic, oi, quin fred, no? I després...
Però després
no
a les 8 del vespre, quan sortim, fa una fred, que dius
que això, fem. És que no hi ha manera, és horrible. Però va, és divendres. I estarem al punt de la una. Com
exacte, ens retrobem al punt de la una i ens amplies tota aquesta informació.
Exacte, vinga, va.
Gràcies, Lali.
Adéu.
cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Coses insospitades que ningú no diria. De tu, de mi, amb la Pítia de l'Empordà.
Bon dia, Pítia, com anem?
Bon dia, Ona. Ah, mira, bé, estic contenta. Espero que no em canviï l'humor amb això de les prediccions polítiques d'avui, eh?
A veure, què t'ha passat, si es pot saber, per tenir aquest aire tan juvenil avui? Vas vestida, a veure, perquè ho sàpiguen els oients, amb un vestit així estampat, de colors geomètrics, que semblen un quadre d'aquests d'en Klimt?
Doncs mira, no ho sé. A vegades, tot es conjura per anar bé. I avui és un d'aquests dies. M'he aixecat aviat, he anat a comprar el dinar, he donat un vol per la platja, m'he mullat els peus i després he anat al bar a prendre el primer cafetó carregat. T'agrada, el vestit?
Sí.
El vaig comprar uns encants, a París, al Mercat de les Puces, ara fa molts anys, i encara fa patxoc.
Sí que m'agrada, sí. I això, que no estava freda l'aigua?
Una mica, però tant li feia. Tu comences a moure i se't posa bé, saps? I aleshores he pensat, què coi? Estic bé de salut. Fa un dia bonic. Després vindran uns amics de lluny que m'estimo molt a veure. Farem un dinar de llevar-se els dits i tinc la casa endreçada perquè ha vingut el Mamadú a desembossar les canonades que dona l'eixida. Què més puc demanar?
Està molt bé això de començar el dia amb tot endreçat. I ara quins amics em venen i d'on són?
Mira, són turcs. Ell d'un poble a prop d'Istanbul. I quan hi vaig, a mi m'acullen molt bé i em porten a racons amb restes arqueològics que no coneix gairebé ningú. Vull dir, que no hi passa el turisme massiu, saps? Bé, ell va ser un col·laborador de l'antic primer ministre turc, Nemettin Erbakan. I la seva dona, Luma, que és d'origen hindú, era una sociòloga defensora dels drets humans del kurds. I a causa dels problemes polítics van marxar cap a Alemanya. I allà els vaig conèixer quan encara estava amb el meu segon marit, eh? Són encantadors. Ben diferents, l'un de l'altre.
I què t'aporten?
Com que què m'aporten? Nena, ja et començo a clissar, tu, eh? Ets molt pragmàtica.
Una mica.
A vegades les amistats només te les estimes i no serveixen per res més. Si m'ho miro com tu, doncs no sé per quina utilitat em serveixen. Mira, tenen molta cultura i em transporten a mons ben diferents al meu actual i em fan somiar quan jo corria pel món sense prejudicis, eh? Sí, és que és això, eh? Somio que encara dono voltes pel món lliure com els ocells. I a més, m'estimen molt.
I què els has preparat per dinar?
Mira, un risotto de carbassa i formatge gorgonzola que vaig aprendre a fer a Mòdena i que en Mamadú ha après a fer, eh? I un pollastre amb salsa de mango al curri, que sé que els agrada molt.
Ja m'agradaria ser-hi en aquestes reunions d'amics teves. Segur que comenteu temes molt sucosos.
Sí, però de política res de res, eh? Tenim opinions molt diverses i a vegades oposades, eh? I jo el que vull és conviure en harmonia pel poc temps que venen, eh? Ja ho deus entendre.
Sí, però mira, avui parlarem de política, perquè a tu què et diuen les cartes sobre la pau que ha signat Hamas Israel? Serà efectiva o això quedarà en paper mullat?
A veure, de moment el que es veu d'aquests acords consolidats és que la voluntat hi és, eh? I surt l'emperadriu encapçalant la tirada. Ja això ja m'indica decisió diplomàtica i optimisme, eh? Sí que es veu un pacte de bones intencions a principi, perquè surt l'harmonia, no hi ha cap dubte, molta diplomàcia, eh? I es veuen molts participants disposats a que la pau s'instal·li d'una vegada, eh? Amb l'intercanvi dels hostatges, perquè surt la sota de copes. Però el territori restarà molt delmat, eh? Vull dir, els límits del territori palestí ja no seran els mateixos, no. Hi haurà una política de fronteres tancades, perquè surt les despases, fronteres molt vigilades, i els territoris palestins fins ara continuaran sent ocupats, amb tots els assentaments i més, ara pacíficament, entre cometes, però Israel, com abans de la guerra, però ara ja amb més territori conquerit, a base de sang, que és definitivament del que es tractava, perquè surten el diable i el Déu d'Espasa juntament amb el papa, quan poso l'interrogant sobre el futur d'aquest espai tan estratègic. I jo t'he de dir que personalment prefereixo no opinar per les zones, perquè encara em fotrien a la garjola de tan políticament incorrecte que seria. Penso, sincerament, que tota la humanitat hauria de sentir vergonya d'ella mateixa per instigar, acceptar i mirar cap a un altre costat, massa temps, perquè uns eternament il·luminats i fills predilectes d'un déu que és un animal per consentir això, hagin esdevingut uns vàndals, i està tot dit.
Doncs mira, sort que has dit que no opinaries, perquè si no... A veure, va, anem cap a altres coses. Mira, també et volia preguntar sobre l'OPA al Banc de Sabadell, però clar, jo ja no sé si fer-ho, perquè ahir al vespre això es va resoldre i va dir que quedava en res, que només un 25% ho havien acceptat, llavors no sé.
Sí, jo també ho vaig mirar,
Ho vas mirar? Ah, mira-ho.
Perquè jo sóc petit accionista, però hi tinc algun capitalet allà posat, I el que vaig veure, ja ho vaig veure abans, és que res no canviava, que continuaria la suspensió. O sigui que l'oferta pública d'accions del Banc de Bilbao pels accionistes del Sabadell queda en res, perquè em surt la roda, tot el moviment insegur d'anades i vingudes que hi ha hagut, la incertesa del temps, que no encantava la balança, i a més em sortia la lluna i el penjat, que ja indica que la incapacitat i la por que neutralitzen totes les decisions econòmiques.
Doncs mira, la vas ben encertar,
Sí, sí.
I ara et volia preguntar també, aquests casos de dermatosi nodulada, les vaques de l'Alt Empordà, que just avui no s'ha conegut aquest nou cas a Cassà de la Selva, com anirà això? Anirà més? Les vacunes seran efectives o què passarà?
A veure, jo diria que les solucions que s'estan prenent seran efectives a curt termini, perquè em surt el sol que indica claredat de solucions. No vol dir que no hi hagi una mica més d'escampall, I el carro, que parla d'iniciatives ràpides i efectives per raó, Sobretot si tenim en compte que s'hi juga la salut i hi ha molts diners pel mig, Perquè surt el rei d'oros en el núvol. Però vaja, es veu que tot es resol satisfactòriament i ràpidament,
Doncs déu-n'hi-do, quin panorama que ens has pintat, excepte amb aquesta darrera pregunta que t'he fet dels casos aquests de les vaques.
És el que hi ha. És per això que no m'agrada gens parlar del tema, Perquè m'empurismo i a vegades perdo els estreps i els pagaria tots plegats, els mataria, A vegades sembla que no pots arribar a ser un polític d'amargadura si no tens trastorns de la personalitat greus, com psicòpates. Perquè assistir i col·laborar i a vegades dirigir la matança de gent i quedar-se tan ample, sense consciència, és propi de malalts mentals que, mira, no estan al manicomi, estan als governs. En fi, que no vull parlar més, que m'atabalo.
Però quan vinguin les eleccions locals sí que ens faràs una ullada a qui es presenta, no?
Home, si jo vaig fer-ho a Figueres fa un temps. Mira, nena, la política local és una altra cosa. Els polítics que es presenten encara són a prop de la gent i se'ls escolten, No els veuen com una abstracció manipulable, com els polítics de gran escala. Ara, si consideren per ambició política que això és un esglou de la baula que els durà el cim, aleshores ja comencen moltes vegades a tenir tendències malaltisses, Ja ho veurem al seu moment.
Doncs moltes gràcies, Piti. Ens has donat una informació molt valuosa i un punt de vista també ben diferent. Ha sigut molt interessant.
I això no es mereix un altre cafè abans d'acabar? És que a vegades sou uns rancis,
Que sí, que ara te'l porten. Vinga, Piti, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Adéu, nena.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara anem amb una secció de Ràdio Mataró que ens porta la companya Laura Cera, que ens descobreix el Festival Clàssics El Laic dels Valors.
Continguts en xarxa.
El Like d'aquesta setmana està dedicat al Festival Clàssics. És una iniciativa que posa els clàssics al centre de les energies creatives d'avui dia, una proposta que promou el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura contemporània i que, a més, proposa rellegir els clàssics que ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia. Aquest octubre comença la 7a edició d'aquest festival i avui tenim la sort de poder-ne parlar amb Cira Benoza, la directora del Festival Clàssics i que, a més, des de fa uns mesos també és articulista de la revista Valors. Cira, com estàs? Ben tornada.
Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Igualment, sempre és un plaer compartir uns minuts amb tu. Parlem dels clàssics un any més, perquè és important, perquè poseu tant l'accent en tenir-los presents, aquests clàssics?
Doncs perquè ens il·luminen, són una mena de far. Quan mirem amb llums curtes, no?, i mirem el present, hi ha tota una sèrie de situacions i de problemes que ens angoixen i que ens costa d'entendre com cal afrontar-los. I els clàssics són el destil·lat de la saviesa humana que hem estat capaços de construir al llarg de la història, i tornar-hi i rellegir-los ens fa entendre que problemes d'avui venen de lluny i ens fa reconnectar amb mirades pel que fa a aquests problemes, doncs, que ens ajuden a il·luminar-los una mica.
No deixa de ser curiós, no?, cada any fem la mateixa reflexió, però que havent de tornar al passat ens serveixi per poder entendre una mica el present.
Sí, és així, perquè suposo que cada humà neix com si pensant-se que és el primer, no? Això es nota molt en els joves quan s'enamoren per primera vegada. La seva vivència és com que ningú s'ha enamorat mai com ells, no? Aquest any que parlem de desig. Però en realitat, abans d'ells, sempre hi ha hagut milions d'humans que s'han enamorat de la mateixa manera, no?
Com és, Cira, que heu decidit centrar aquesta edició en el desig?
Doncs mira, sempre escollim un tema que sentim que té a veure amb alguns dels debats contemporanis, i aquest any hem escollit el desig perquè ens encanta com a tema i perquè travessa la història de la literatura, però sobretot perquè sentim que estan passant coses que ameriten que posem el desig sobre la taula. Coses com, per exemple, el fet de que hi ha desitjos que pensàvem que ja teníem normalitzats i que ara s'estan qüestionant, com és l'homosexualitat. I per això posarem el text de Profundis, d'Oscar Wilde, en veu de David Verdaguer a La Model, és en el que Oscar Wilde, des de la presó, escriu una carta al seu examen per culpa del qual està a la presó. I està a la presó perquè en aquella època la homosexualitat era il·legal. I el seu examen va tenir la brillant idea de denunciar-lo en tant que homosexual, i això el porta a la presó. Clar, això que ens semblava que ja era cosa del passat, avui moltes persones ens diuen que caminant pel carrer se senten increpades pel fet de ser gais, no? O sigui que avui sembla que hi ha una part de la població que està tornant a qüestionar un desig que ja teníem normalitzat. Per tant, això ens sembla un tema rellevant com per posar el desig al centre. Però ens ho sembla també, doncs, d'altra banda, el discurs d'alguns homes, i aquest és el joc de la campanya. La campanya d'aquest any és un treball fotogràfic de Toni Amengual, que es diu Ornament, i són imatges d'escultures d'homes amb els penis amputats. I això és una tocada d'ull als homes que avui diuen que senten que tots els seus desitjos són susceptibles de ser posats en dubte i que se senten culpables quan senten desig. Llavors, d'aquí la imatge dels penis amputats, no? Bé, però també perquè a la vegada estem, d'alguna manera, en un sistema, i això no és tan recent com que ja ve una mica més de lluny, el sistema econòmic que hem construït funciona a base d'estimular el nostre desig. Per tant, estem constantment estimulats, i això sentim que cada vegada és més fort amb les generacions que venen. Per tant, per tot plegat, em sembla que és un bon moment per preguntar-nos si el desig és sempre bo o no, si hi ha desitjos desendreçats, si hi ha desitjos lliures, si el desig sempre està condicionat per l'entorn, etc, etc.
Són moltes reflexions que no deixen d'interpel·lar-nos a cadascun i cadascuna de nosaltres. Quin paper creieu que juga el desig a l'hora de crear, per exemple?
Doncs molt bona pregunta. El desig és necessari per crear. O sigui, jo darrerament penso que la millor vaga per aturar el sistema seria fer una vaga de desig. Perquè al capdavall, si ho pensem, el desig és el que ens permet llevar-nos cada dia. O sigui, si jo em llevo i faig alguna cosa amb la meva vida és perquè sento alguna mena de desig, alguna força, algun anhel que em mou. I per tant, en la creació és la flama, és el que et porta a crear. Sense desig, doncs seríem una meva, suposo.
Probablement. Teniu un menú d'activitats, Cira, que s'allarga d'octubre a desembre. Com és el procés de donar-li forma a aquesta programació que hi trobaran els assistents? És evident que no podem repassar totes les propostes, però què en podem destacar?
Doncs, com sempre, és un festival on hi ha conferències, hi ha reflexió, hi ha música, hi ha teatre, hi ha tota mena de disciplines, no? I aquest any estem contentíssims perquè ens ha quedat un festival molt rodó, on hem posat molt, molt al centre la creació. I tant és així que el dia 16 d'octubre, és a dir, el segon dia del festival, l'endemà d'inaugurar, ja fem al Paral·lel 62 un concert entre Tarta Relena i Yorgos Manolakis, que és la primera vegada que s'ajunten. Yorgos Manolakis va ser i és referent per la Tarta Relena, és inspirador de part de la música que han fet elles, i per primera vegada els ajuntem i creen un concert nou, de zero, que faran plegats i que tenim moltes ganes de sentir. Farem també, molt interessant com a format nou d'aquest any, els convits, que seran diàlegs socràtics a la grega, o sigui, diàlegs clàssics, sí, en els que com a espectador podràs anar a tenir una conversa sobre el desig amb David Caravent, o amb Anna Ponsoda, o amb la Carlota Gurt, o amb l'Aria Paco, en aquest cas són quatre convits, i llavors això, tu aniràs a un dels quatre espais de la Fundació Vilacases, i podràs participar d'una conversa, doncs això, suposem, amb la Carlota Gurt, sempre bevent una copa de vi, és un diàleg socràtic a l'antiga i per tant sempre hi ha d'haver vi, i bevent aquesta copa de vi es faran preguntes sobre el desig amb aquests anfitrions, no? Amb l'excusa del convit de Plató, que és el llibre on Plató va reflexionar sobre el desig i que narra justament un convit, un banquet, no? En el que tots els comensals amb una copa de vi en mà doncs van fent reflexions sobre el desig. I això ho escenificarem i els espectadors seran actors també.
Són un munt de propostes molt diverses, amb aquestes novetats també que ara ens comentava. Cira, deixa'm dirigir a totes aquelles persones que ens escoltin al vostre web, festivalclàssics.cat, perquè allà hi trobaran tot el que heu preparat per aquesta edició, que, com tu deies, des de fora també tenim la sensació que ha quedat molt rodona. No sé si sentiu que aneu fent la pilota més grossa cada vegada, i això suposa un repte per a vosaltres.
Sí, totalment. Cada vegada el festival està més gran. Cada any, quan fem la roda de premsa, els periodistes diuen: encara heu tornat a créixer? I sí, efectivament. Creixem i crec que anem arrodonint el format, no? El fem cada vegada més coherent amb el nostre propòsit de creació a partir de textos clàssics. I és un repte i és molta feina, però a la vegada és molt, molt il·lusionant, no? Tindrem, per exemple, el David Caravent musicant poemes trobadorescos i fent per primera vegada aquest concert on ell ha musicat una selecció que li han fet de poemes trobadorescos al pati de la Biblioteca de Catalunya, que és un escenari molt trobadoresc en si mateix. Doncs això, el David Caravent farà de trobador per primera vegada, que ens fa moltíssima il·lusió. Bé, i una pila de lectures, el monòleg de la Carlota Gurt, en fi, ja els espectadors ja ho veuran a la pàgina web. És un programa farcit de petites joies que creiem que seran molt boniques.
Això és només un tastet de la setena edició de Clàssics, aquest festival d'arts contemporànies i pensament que s'estén al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre. Cira Benoza, directora d'aquesta proposta, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça.
Gràcies a vosaltres.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I
I un divendres més rebem aquí a l'estudi l'Helena Paz del Punt Òmnia. Helena, bon dia.
Hola, bon dia, Ona.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt enfeinada.
Que bé, això és bé. Això és positiu, no?, que estiguis enfeinada?
Sí, sí, la veritat que sí.
A veure, avui sí que començarem a parlar una mica d'aquestes aplicacions o d'aquests trucs digitals que ens pots donar. Amb què començarem avui?
Doncs per avui he preparat una coseta. Bueno, com sabeu, es parla molt sovint, no?, del perill de les pantalles en infants i joves i tal. Jo he volgut anar una mica a la part més pràctica i he volgut portar aquí, en aquesta estoneta que tenim, una aplicació que es diu Family Link, que serveix precisament, doncs, per fer, no una mica, no control, sinó per guiar una mica amb la navegació en els dispositius dels infants i joves.
I què és ben bé aquesta aplicació, el Family Link?
Doncs el Family Link és una aplicació que està vinculada a Google, és a dir, si tenim un compte Gmail, ens la podem descarregar sense problemes pel Play Store. I doncs consisteix bàsicament en vincular el correu electrònic del nostre fill o filla amb el nostre i a partir d'aquí doncs hi ha una sèrie de funcions que ens ajuden doncs això, a veure que no és espiar, és una cogestió, diguéssim, digital i una eina d'aprenentatge a l'hora de que ells i elles doncs naveguin amb una mica d'ull i de vista per les tecnologies, no? Que al final arribarà un punt en què ja nosaltres no tindrem res a dir i llavors l'educació prèvia és un pas important.
I per què és necessari tenir aquesta aplicació? O sigui, tenir una mica aquest control?
Doncs bàsicament per això que dèiem, no?, de que els nens i nenes doncs no se saben autorregular, és a dir, no són conscients dels perills que poden trobar a les xarxes socials o navegant per YouTube o vídeos que no toca veure o, bueno, ja sabem, no?, d'això es parla molt. Llavors, com que no se saben autorregular, no tenen aquest sentit del perill, no?, de les coses que s'hi poden trobar, doncs el Family Link ens ajuda a posar com unes normes des del principi. És a dir, és com si estiguéssim posant doncs un horari i unes pautes perquè tant ells i elles naveguin de forma segura com per nosaltres també tenir una mica de gestió en la seva navegació.
I per quines edats està recomanada més o menys aquesta aplicació?
Doncs a veure, partint de la base, no?, amb tot això que està havent-hi de que no es recomana l'ús del dispositiu a partir dels 14, 16, bueno, hi ha com aquest debat, no?, molt actual, però bueno, hem de tenir en compte que a vegades hi ha uns contextos en què sí que doncs tenen mòbil pel motiu que sigui, que no entrarem en les realitats de cada família, doncs està recomanada en el moment en què tenen ja un dispositiu. Pot ser, n'hi ha que als 9 anys ja en tenen, pel motiu que sigui, ja hem dit, no?, perquè es queden sols a casa, per el que sigui. Doncs aquesta aplicació està especialment pensada per aplicar-la entre joves, nens i nenes de 9 i 12 anys, que és quan comencen, diguéssim,
a tenir aquests primers contactes amb el mòbil,
sí,
i així, no?
Sí.
I quines funcionalitats té aquesta aplicació? Anem entrant-hi una mica. Com funciona? Què ens ofereix?
Bé, doncs en el moment en què nosaltres tenim aquesta aplicació instal·lada, com a pares, mares, tutores, bueno, responsables que tenim menors a càrrec, la tenim instal·lada al nostre mòbil i, com he dit abans, està vinculada al compte Gmail del nostre fill o filla, és a dir, hauríem de generar-li un correu electrònic amb ells, però és un correu electrònic que ja està pensat, o sigui que en el moment que tu poses l'edat ja està pensat perquè sigui utilitzat per un menor, és a dir, no és un correu electrònic.
Ja està una mica capat, no?
Sí, això mateix. Llavors, un cop està vinculat, doncs què passa? Per exemple, quan el menor es baixa una aplicació, a tu t'arriba un missatge automàticament i et diu, et posa el nom del teu fill o filla, no? La Maria es vol baixar aquesta aplicació. Tu has d'acceptar aquesta, si se la pot baixar o no se la pot baixar. És a dir, t'està informant del que està fent en aquell moment el teu fill o filla i a part tu has de donar com l'autorització per si deixes o no deixes que es baixi aquella aplicació. Seria com el botó d'aprovació, vale? És un filtre, diguéssim, de la botiga de les aplicacions. A més a més, també si hi ha compres, no?, dins de l'aplicació, també t'avisa. Està intentant comprar, no sé, unes monedes per tal joc.
Ells t'avisen i tu com a pare o mare pots validar si vols que ho faci o no. Això està bé, no? Perquè fins ara quan tu volies baixar una aplicació ningú et preguntava ni quina edat tens, ni qui eres, i era com molt, molt lliure.
Molt lliure, sí, la veritat que sí. Llavors poden accedir doncs, a jocs doncs, o molt violents o, bueno, ja sabem.
I quines altres funcionalitats té?
Doncs també hi ha una funció que ens ajuda bastant a l'hora d'evitar les típiques baralles de apagar el mòbil, deixar el mòbil, deixar la pantalla, no? Que és una funció que és un horari bloqueig que tu pots posar un límit, no? De dir, doncs mira, dissabtes a la tarda et deixo una estoneta i quan s'acabi aquesta, tu el programes i quan s'acaba aquesta estoneta el mòbil, pam, es converteix en un totxo. Vull dir, no, no pot fer servir res.
Deixa de funcionar.
Deixa de funcionar, sí.
Per tant, va molt bé, no?, per controlar aquest ús que en fan si no volem que s'hi estiguin tantes hores. I si sí. El que volem és saber una mica on són, tenir-los controlats, té aquesta funcionalitat també?
Sí, hi ha el sistema de seguretat la geolocalització, no?, que seria com un sistema de seguretat en cas d'emergència, que també és una mica treure la idea del que no és per controlar cada pas que fan, no? Que totes aquestes aplicacions tenen un doble filo, no? Una mica, perquè, a veure, evidentment que pots controlar on està, però després hi ha l'educació, no? I la confiança amb la família de dir, vale, doncs fem servir això, doncs, per exemple, si has d'anar a casa de l'àvia, doncs perquè jo sàpiga que tu has arribat bé, o saps on està en cada moment. Llavors, és més veure-ho com una eina de seguretat que no pas com una eina de control, no? De si ha arribat a l'extraescolar o... Tot això, clar, o sigui, estem parlant de que el millor de tot és que no tinguin un dispositiu, vale? Que
clar, clar.
No, o sigui, no vull que se'm jutgi de, no? Als 9 anys, però estem parlant de moments i motius pels quals un infant el té pel motiu que sigui. Sabem que hi ha moltes realitats diferents i moltes situacions. Llavors, si té la necessitat o la família creu que l'ha de tenir, no està de més tenir aquesta aplicació de Family Link, que m'agrada remarcar això perquè és com, no estem naturalitzant que un infant de 9 anys hagi d'anar a l'extraescolar amb mòbil. Si es dona la...
les realitats de les famílies són molt diferents, i a vegades per necessitats familiars doncs necessites que el teu fill vagi amb el mòbil perquè hi ha d'anar sol o perquè per qualsevol cosa.
Per qualsevol cosa. Llavors és això, és aportar aquesta informació que estem portant avui, perquè si ens trobem en aquest cas, doncs poder per lo menys, si més no, tenir una miqueta de control.
I algunes preguntes que poden tenir els pares quan s'instal·len aquesta aplicació, els pares o mares. El nostre fill ens pot enganyar? És a dir, com ho detectem? Si, jo què sé, es pot burlar una mica aquesta aplicació?
No, perquè, bueno, Family Link té unes proteccions fortes, és a dir, perquè tu puguis burlar-la, no? Hauries de desinstal·lar-lo del meu mòbil, és a dir, com a mare, me l'hauries de desinstal·lar o canviar l'edat de la persona, o, bueno, i tu reps, automàticament reps un avís de que t'estan modificant això, o restaurar-me el telèfon, que això ja seria com bastant evident, no?
Per tant, és molt complicat, és una aplicació molt segura, no?
Sí.
Però clar, ara ens parlaves de 9 a 12 anys. Què passa quan el meu fill em fa 13 o 14?
Doncs bé, la veritat és que avui, com m'estava preparant aquesta aplicació per explicar, he descobert, no?, que hi ha una majoria d'edat digital que realment no ho sabia. I és una cosa que també volia compartir aquí. Què passa quan compleix 13 a 14 anys, no? És a dir, Google, per exemple, marca que la majoria d'edat digital són els 13 anys, però la legislació al nostre país la marca que és els 14. Llavors, és una edat en què el consentiment digital, és a dir, per exemple, això ho volia explicar com a la propera secció perquè dona per molt, val? Donar una mica d'informació sobre la majoria d'edat digital. Doncs el que passa quan compleix 13 o 14 anys és que, sobre el que estem parlant, Family Link ja no seria útil.
Ja no pot funcionar Family Link.
No, perquè el menor pot decidir que tu no ho controlis més. Digitalment.
Clar. O sigui, legalment el menor és adult, no? Per dir-ho d'alguna manera, digitalment.
Sí, i és algo que realment m'ha impactat, sí.
Home, és que sorprèn, no? Perquè 14 anys són com...
Sí.
Són petits, no? Són 4 anys menys de la majoria d'edat per les altres coses.
Sí, 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 bueno, i de fet és que a partir dels 13 anys el nen rep una notificació a través de Google on, entre cometes, pot graduar-se i gestionar doncs, el seu compte sense supervisió o també pot triar continuar amb la supervisió, és a dir, Google li està dient, escolta'm, a partir d'ara, si no vols, els teus pares no te poden dir que no et baixis tal aplicació. O sigui, és una cosa que impacta una mica, no? Llavors, el que parlàvem, no, és que lo important al final és fer un acompanyament perquè els 13-14 arriben molt ràpid i tenim, doncs, poc temps, diguéssim, per aplicar com una mica d'educació, no? A l'hora de navegar, a l'hora de confiar. Llavors, el més important és això, és no controlar, sinó, segons el meu punt de vista, sempre, és donar una confiança i unes bases en les quals als 14 anys el nostre fill o filla digui ok, d'acord, he après molt, tot el que vegi així estrany ho comunicaré a casa. Vale, és treballar com des de la confiança i no des del control, segons
Exacte.
La meva opinió.
I de fet això deies, no, que dona per molt, llavors si et sembla ho deixem per un proper programa i ara que ens queden res uns minutets anem una mica com es configura aquesta aplicació al mòbil.
Doncs bé, és molt fàcil, cal tenir un Gmail que és el compte que més s'utilitza normalment, és com el més utilitzat, és el típic @gmail.com. Llavors, des del nostre correu ens baixem per l'aplicació del Play Store, des de l'aplicació Play Store ens baixem l'aplicació Family Link, vale? És tal qual sona, veureu que la icona és com un cometa, una cometa d'aquestes que volen, i res, la baixem, seguim les passes i des del mòbil, dispositiu que faci servir, també, això no ho hem dit, Ona, però també serveix per tablets i ordinadors.
Uh-huh.
Vale, que poder...
Això és interessant, clar, això és molt interessant, sí, perquè potser un mòbil no, però un ordinador sí que el fan servir més.
Això
no?
Mateix, o una tablet, no? Que sí que se'ls dona una tablet doncs, per jugar i així. Uh-huh. No. Llavors, des d'aquest dispositiu que faci servir, doncs, generem un compte de Gmail pel nostre fill o filla. I a partir d'aquí és molt fàcil, obres l'aplicació en el teu mòbil i vas seguint les passes i es vinculen. Llavors, un cop instal·lat, doncs ja està. Ja us comencen a arribar les notificacions de totes les activitats que es duen a terme des del dispositiu del vostre fill o filla.
Uh-huh. I hi ha una aplicació per pares i una pels nens o és la mateixa?
És la mateixa. És la mateixa. I a més, allà, a Family Link, que això no ho he dit abans, tu en qualsevol moment pots bloquejar-ho. O sigui, és a dir, per qualsevol circumstància o conseqüència que pugui, no vull dir càstig, no? Però de dir, doncs, és que per molt que li hagi enviat el missatge o vull que ho deixi ja i no em fa cas, agafes Family Link, bloqueges i allà no navega ningú.
I allò es para tot,
Llavors,
Però això serien solucions dràstiques,
sí,
no?
Sí, sí, no, espero que no calgui arribar a aquest punt.
Doncs, no sé, vols acabar d'explicar algun consell final pels pares i mares que ens estiguin sentint?
Sí, també volia comentar això, que Family Link també et fa com un recompte del temps que passen a les pantalles.
Això és molt interessant.
Això és molt interessant perquè juntament amb el teu fill o filla podeu fer com un exercici de reflexió i al final de mes doncs, fer un cop d'ull, no?, a les hores que han gastat. A més et diu amb què se'ls ha gastat, no? Doncs poder han passat 15 minuts al Candy Crush o 10 minuts a, no sé, m'invento jocs o aplicacions diferents. Et diu amb què s'ha gastat el temps consumit. Llavors, crec, no?, fent una mica de record del que he dit abans, no?, de cultivar la confiança i la comunicació, doncs fer una sentada, no?, amb els nostres fills i dir, a veure, aquest mes, no?, quanta estona has estat? Tu creus que això està bé, que està malament, que podríem retallar, que com, no?, tenir una mica de diàleg sobre la connexió que han tingut durant el mes. I això ho trobo molt interessant. I com a missatge final, doncs només dir-vos que el Punt Òmnia, recordem que està obert i que si teniu dubtes sobre aquesta aplicació, si voleu que us ajudi a configurar-la, doncs només heu de passar pel Punt Òmnia i us faig un cop de mà sense problema.
Doncs moltes gràcies, Helena. Ens quedem amb aquesta idea de la comunicació, no?, entre pares i fills, que és com el més important, perquè sí, al final la confiança, perquè al final aquesta salut digital i aquesta llibertat digital, no?, pugui tenir èxit.
Sí.
I ens quedem amb aquesta idea que el proper programa ens expliques tot això de la majoria d'edat digital.
Vale, perfecte.
Gràcies, Helena.
Gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món perdut. Carrers quadriculats, tot és igual, és diferent. Els carrers i el soroll, l'embús i els talons que et trepitgen mentre marxes lluny. Els museus són frescos i són plans de gent corrent que vol sortir. Els sents, els veus, qui són, intentes obrir-te camí entre aquesta gent que mai no podràs distingir. Ni els carrers, ni el mercat, ni el tren, ni els terrats poden fer d'aquest un lloc banal. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc aquí sempre. Sentiràs que és casa teva. El món, Barcelona és tan gran, i alhora tu i jo ens vam trobar en un racó secret i amagat, petons que vam descobrir junts aquell dia d'estiu. Quin trajecte més llarg, no t'enfadis si ara arribo tard.
Fa molt mal, no saps si has d'abrigar-te, perquè potser suaràs. Refresca al matí, però al migdia no pots més. El sol que va avisant, m'ho deus d'escalfar constantment. Els carrers i l'asfalt, les cadires i els bancs, no t'hi asseguis que atacaràs. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc aquí sempre. Sentiràs que és casa teva. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc aquí sempre. Sentiràs que és casa teva.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
I ara és l'última secció de la setmana i, com ja sabeu, toca el rentaplats amb en Joan Brugués per netejar tot el que ha passat durant aquesta setmana i deixar-ho ben net. I espero que avui no em canviïs els plans, Joan, perquè jo no sé si vull tornar a passar un altre d'aquells teus testos escalencs.
Hola, hola, què tal? Bueno, ja te vaig dir que hi hauria la renovació. Ara, de moment, ja el tens.
Vale, vale.
Però, esclar, això té data de caducitat. Sí. S'ha de fer renovacions.
Bueno, espero que aquesta data de caducitat no sigui molt a curt termini, eh?
No, ja serà cap al final. Però, de tant en tant, espera't que això n'hi haurà. Encara no hem fet el rosco.
No.
I després encara hi ha aquella de qui era ser milionari, saps que hi ha 4, i després pots tenir comodins del 50%, pots fer la trucada a la redacció i tot això. Encara no ho has passat, això. Però bé, doncs anem a començar la teva última secció abans d'anar de vacances, eh?
Sí, clar, això els oients no ho saben, No els he dit encara.
Bueno, ja els explicaràs.
Sí, si em deixes un segonets al final, els he dit.
Sí, home, i tant. Quan tu me vegis, si me veig que m'enrotllo, diguem, me fas la senyal de les tisores.
Vale, perfecte. Doncs va, per què comencem avui?
Vinga, doncs anem seguint l'ordre.
Som-hi, doncs anem a la paraula.
la castanyera i el marrameu. Cullen castanyes, cullen castanyes, la castanyera i el marrameu. Cullen castanyes per tot arreu, a la plaça de la ciutat.
Castanya, castanya perquè doncs, estem en el mes de la castanya.
A la tardor,
abans les castanyes també es relacionen més amb fred, ara aviat menjarem més gelat de castanya que pas castanyes.
Home, mira, vaig anar a gravar la parada de castanyes del CER i hi havia una imatge que hi havia gent menjant castanyes i al costat gent menjant gelats.
Sí, però és que hi va haver-hi anys que la gent anava amb traje de bany
a buscar les castanyes,
imagina't. Que això ho hem vist, Doncs venia a conseqüència d'això que el CER fa una valoració positiva de l'estrena de la nova temporada de venda de castanyes a la platja, tant per l'assistència com per la resposta del públic. També és molt esperat a les castanyes. I és curiós perquè avui al dematí, a una de les seccions que tinc, que parlo de ara fa 5 anys, ara fa 10 anys, doncs ara fa 5 anys, quan varen començar a vendre les castanyes, va començar la segona onada de la Covid. Ostres. I els bars estaven tots tancats. Imagina't un diumenge, els bars tot tancats i només
la parada de castanyes allà a la plaça.
Que és trist veure doncs, un diumenge l'ambient que hi pot haver-hi, la platja amb els bars, les terrasses i tot això, tot tancat per la segona onada que va fer doncs, que durant una setmana estiguessin tancats els diferents establiments dedicats a la restauració i només poguessin fer menjars per encàrrec, allò que podies anar a buscar i t'ho emportaves a casa si volies alguna cosa. Doncs les castanyes, que estem aquí un mes de la castanya, ara també vindran les fires a Girona, que també
és els habitual. Castanyers allà és molt habitual.
I les escoles amb la celebració del dia
de la castanyada.
La castanyada, que ara va molt acompanyada amb el Halloween.
Sí, bueno, això ja és un altre tema. Això en podríem fer uns impresentables,
també,
castanyada
també.
O Halloween.
Ja la tenia prevista per fer l'última setmana. El que passa que tu no hi seràs, després, clar.
No, clar, l'hauré de fer amb en Sergi.
Tu i en Sergi.
Bé, va, anem al noi o la noia.
Anem-hi.
El futbol femenino necessita tranquil·litat.
Cuelgas botines, cuelga botines, botín, botines, maletas, maletines. Hechos, cohechos, por los derechos, pase de pecho, rompamos el techo. Buen provecho.
Bé, doncs el protagonisme d'aquesta setmana se l'enduien les noies de l'equip femení per lo històric que va ser que es jugués el primer partit femení a casa. De fet, ja havien començat la competició, havien començat a fora, però aquesta vegada començaven contra un derbi, contra el Roses City, i amb victòria de 3-1. Va ser doncs, una jornada històrica perquè finalment aquest somni de crear un equip femení que va costar, que semblava la primera vegada que es va fer la crida per veure si es podia fer, no va resultar. Ara l'última sí, doncs es va poder crear un equip femení, ara doncs que hi ha aquests referents, perquè és clar, abans les noies que es volien dedicar al futbol no tenien referents femenins. Els seus referents eren masculins, però ara te parlaran de l'Alexia Putellas, de l'Helena Bonmatí, de la Cata Coll, totes aquestes jugadores doncs, que ja s'han fet molt mediàtiques i doncs, tenen seguiment, i veus doncs, les noies que van ja, si es compra la samarreta, ja darrere hi porten el nom de la seva jugadora.
I tant, com ha de ser.
I això està molt bé, que s'ha fet aquest pas important d'aquest primer equip femení, doncs, que guanyava 3-1 amb gols de la Júlia Santiago i la Dènia García, i també la portera Marina Torres, doncs, que també va fer un bon partit i va evitar doncs, que l'equip rival Rosa City doncs, no igualés el partit o no fes més gols dels que tocava. La llàstima va ser que les dues jugadores escalenques es van expulsar el primer partit.
Ostres.
Que van jugar, que és l'Estel Pons i la Jennifer Ruiz, i no van poder jugar, però bueno, els hi queden més partits
i tant, tenen tota una temporada per endavant.
Però bé, va ser una jornada històrica doncs, que quedarà gravada així com es faci el llibre el llibre centenari es va fer dels 125 anys, ja diríem ara els 110 o 115, doncs que el primer equip femení va debutar el dia 12 d'octubre a l'Escala, va debutar jugant a casa, perquè diguem, i amb una victòria contra un derbi contra el Rosa City, que l'Escala tenim dos derbis. Un és contra Roses, una banda, la banda nord, i la banda sud és contra Torroella.
Molt bé.
Tant futbolísticament com d'altres coses. No?
I tant, això ja no hi entrarem. Anem al número?
Vinga, anem al número.
Som-hi.
No me la volen donar, i que hi ha una moto que llama Carrot. Que no me la volen donar, i una moto amb el Carrot. Que no me la volen donar, i que hi ha una moto que llama Carrot. Que no me la volen donar. Me vull comprar la moto i no me la volen donar.
Doncs de motos va el número, de motos va el número d'aquesta, aquest museu de la moto de Vicenç Folgado, que ha celebrat el 25è aniversari, aquest espai escalenc on recull una visió única de la història de les motocicletes, on també es pot descobrir una col·lecció d'automòbils d'època, accessoris i peces originals que expliquen l'evolució del món del motor. Doncs és aquest un museu que passa un xic desapercebut, esperem doncs ara que...
Ara s'ha fet un conveni amb l'Ajuntament.
Sí, l'Ajuntament, i que sigui un lloc visitable, Vicenç Folgado, que de fet ell no es va dedicar a córrer amb moto. Ell ve del món del ral·li i també del món del tir olímpic, que inclús va estar seleccionat per anar als Jocs del Mediterrani a competir en tir olímpic. Però li agradava això, li agradava col·leccionar, a part doncs, de que tenim motos i tenim també algun que altre automòbil, i també objectes quotidians. Que, bueno, ella,
sí, sí, és una càpsula del temps, aquell museu.
Sí, sí, sí. Li agradava doncs, anar allà a les fires, així d'antiquaris i tot això, i anar comprant coses. Anar comprant coses per crear aquest museu, que està molt bé, doncs, que hi hagi aquesta evolució, que vegis de com han anat evolucionant les motos del primer dia, fins a l'actualitat, que han canviat molt, i és un lloc doncs, per visitar, i esperem doncs, que sigui una ruta visitable i que ja ompli més l'oferta que hi ha de poder anar a veure el museu. No sé si a tu t'agraden les motos, més de moto, més de bici...
Ni de moto ni de bici, mira què et dic.
Ni de patinet?
No, tampoc, jo això de les rodes no massa.
No, d'allò, només el cotxe i prou.
El cotxe i perquè és necessari, perquè si no, tampoc, a peu, jo vaig a peu.
Però una bicicleta havia...
Sí, sí, hi havia anat amb bicicleta, sí, evidentment, sí.
Que tothom, tots hi hem passat.
Tots hi hem passat, però no és allò que m'apassioni, que diguem.
Sí, per la bicicleta arriba una edat que, bueno, el primer que aprens a anar...
Sí, sí, sí.
És el primer vehicle que fa servir bicicleta, tot i que ara te podria dir que alguns és el patinet, i sobretot el patinet elèctric,
sí,
que déu-n'hi-do.
Han canviat una mica els temps.
Vinga.
Som-hi, vaca tremolosa.
46.963, 150.000 pessetes, 43.169, 150.000 pessetes, 43.614, 150.000...
Bueno, és la banda sonora de la loteria, loteria que escoltem cada any, aquesta...
Aquests nens de Sant Ildefonso,
Sí, que em penso que els haurien d'anar a portar un parell de pots, per veure si... De fet, com li van anar a portar la primera vegada, ja va ser aquí el del Niño. I ara penso que em faig que s'hauria d'anar ja amb un camió carregat allà a l'escola i vinc a anar repartint pots d'anxoves i dir-los, bueno, escolta...
A veure que toqui el número de l'escala,
Que toqui aquí la grossa. Però bé, no sé si és una notícia bona o no, perquè sembla que els deixin de loteria podien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura, però algunes administracions de l'anxova milionària expliquen que la proposta no compta amb el suport del col·lectiu. Consideren que les vendes caurien i puntualitzen que les seves proclames van encaminades a millorar les condicions laborals i que l'Estat posi les comissions. També ho explicava doncs, en aquesta notícia amb Fèlix, l'actual propietari de la loteria, que no és una mesura dels que amb ells els agradi molt, per això, perquè temen, clar, vull dir, si ara la gent doncs, si gasta tant de cèntims, a partir que s'encareixi, no sé si després la gent s'hi voldrà gastar els mateixos cèntims, que pot passar ara un dècim val 20 euros, sembla doncs, que podria pujar a 25.
Clar, és el que deia en Fèlix, no? Que potser la gent que en comprava dos ara en comprarà només un.
Comprarà només un, i esclar, ells van de comissió de les ventes que tenen.
Esclar,
no tenen un sou a les administracions. I bé, veurem si això es porta endavant o no es porta endavant i com afecta doncs, a les administracions de loteria. Ràpidament anem a l'anxova perquè te donarem temps. Sí. I ràpidament l'anxova, doncs, és per la catequesis, que sembla que aquest any ha augmentat considerablement. Han passat de 4 o 5 nens que tenien, aquesta vegada en 16 alumnes actuals, i que ja han començat, doncs, les classes ja per fer la primera comunió i també la confirmació. Doncs hi ha hagut un augment i, bueno, doncs és una
bona notícia per l'Església,
per
no?
Per l'Església, doncs, que tingui aquesta...
Que té més adeptes petits.
Augment. Abans, clar, les comunions s'havien de fer diversos torns i ara, doncs, amb un torn i quasi no...